COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. A les portes d'un nou cap de setmana, de fet, el darrer del mes de gener, avui divendres, 25 de gener del 2019. Dic el darrer perquè justament el següent ja serà el primer de febrer. Hores d'ara, 8 graus a la ciutat de Lleida, tenint en compte el rebombori meteorològic que hem tingut aquests darrers dies. Evidentment, començarem amb informació de servei buscant aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana. També farem un repàs a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem les propostes de l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, que ens proposarà anar a viure música en directe amb el seu Melo Malo. I avui també estan amb nosaltres els amics de Àspid Lleida, amb el seu espai mensual, a Cau d'Orella. Ja saps, un espai on fan entrevistes que són força interessants, eh? Amb tot això, ens acostarem a la una, però ens faltarà encara uns minuts per arribar a la una, i és aquells en els que obrim la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240, parlem de cinema. Hi ha estrenes de cinema avui divendres i la Laura González ens les porta puntualment. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja repassem tota l'actualitat del món dels espectacles, de la cultura, de la música, de les arts escèniques, totes les propostes de cara al cap de setmana i a la resta de la setmana vinent. Des d'ara fins a les dues, benvinguts Herrera en COPE Lleida amb un servidor, Ricard Álvarez. Graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui encara tenim força núvols a l'àrea del Pirineu, amb precipitacions ja més febles, especialment a la Vall d'Aran, on poden ser encara persistents, però ja amb una cota de neu que anirà pujant fins als 1.400 metres, encara doncs amb una mica de neu que pot anar apareixent cap a la Vall d'Aran, però alhora amb riscos per allaus en aquesta zona, per neu recent i amb vent. En cotes altes del Pirineu, bufa tramuntana encara molt fort avui, de 90 km per hora. A la resta, en conjunt, tenim un cel molt més clar i el vent continua molt més suau. Les temperatures tornen a anar cap amunt. La màxima marcarà 14 graus a Lleida, 13 a Balaguer, fins a 11 a Tàrrega, 10 a la Seu i 5 graus a Viella. Demà tindrem un cel molt clar tot el dia, amb alguns núvols prims al final de la jornada. Les temperatures diurnes no variaran, excepte al Pirineu, on pujaran. També pujaran les mínimes, que marcaran 2 graus a Lleida, 2 també a Tàrrega, a Balaguer 1 grau, a Viella 1 sota 0, a la Seu d'Urgell 5 graus negatius. I encara bufarà molt de vent, sobretot al matí, en cotes altes del Pirineu. I diumenge tindrem una jornada força assolellada, només quedaran els restes de núvols al Pirineu, encara amb precipitacions febles al final del dia, la cota de neu entorn als 1.000 metres, temperatures sense canvis i el vent en general molt més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Baby, I'm
Maroon 5. Vinga, havíem perdut la costum d'obrir el divendres amb aquest tema, els Animals de Maroon 5. 12:24 minuts. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, no, que ja l'hem escoltat, sinó parlarem de les principals notícies de les comarques de Lleida. I ja t'avanço que la neu és molt maca i, escolta, que fa molt bé. no hem d'oblidar que la neu automàticament és aigua a la primavera, però que quan cau així de cop, doncs complica bastant la mobilitat a la xarxa viària. Doncs tenim encara 7 carreteres amb afectació per la neu. En parlem tot seguit a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs fins a 7 carreteres amb restriccions per la neu al Pirineu de Lleida. Segons el Servei Català de Trànsit, és obligatori l'ús de cadenes a la C-13-11 a Tremp, cap a Pont de Montanyana, a aquesta mateixa carretera entre la Cruïlla de Claramunt i Fígols, a la C-462 entre Sant Llorenç de Morunys i la Seu d'Urgell, la C-563 entre Josa i Tuixén i Gósol, la L-511 a Isona i Conca Vella, entre Pas de Finestres i el Port. D'altra banda, també la C-28, el Port de la Bonaigua, està tallada a Naut Aran, als punts quilomètrics del 37 al 49, i a la Nacional 230 Vilallesta ha prohibit el pas per als camions articulats. Una nevada que ha deixat gruixos superiors als 80 centímetres a l'Aran i de 20 a 50 centímetres de neu nova a moltes valls del Pirineu. Dijous al matí, ahir, la neu va agafar de manera anecdòtica a punts de la Catalunya central per sobre d'uns 300 metres. Parlem de successos. Els Mossos alerten de l'augment dels accidents mortals amb tractor a Lleida per imprudències evitables. Al Pirineu, la meitat dels morts en accidents del 2018 van ser motoristes. El cap de trànsit dels Mossos d'Esquadra Ponent, Jordi Batista, ens explica que aquests 4 accidents amb tractor de l'any 2018 eren evitables.
Vale, van tindre 4 accidents amb vehicles agrícoles. És a dir, estem parlant de 4 accidents, la majoria, per no dir tots, evitables.
També Albert Sela, cap de l'àrea regional de trànsit del Pirineu Occidental, diu que la meitat dels morts en accidents de trànsit al Pirineu són motoristes, tot i que representen només el 8% de la circulació.
El total d'accidents amb motocicletes és un 8%, però el 50% de les víctimes mortals que tenim al Pirineu són motoristes.
Seguim parlant de successos. Ingressa a presó un veí d'Alguaire per 5 robatoris en domicilis de la mateixa localitat. És el tercer detingut en relació amb els fets que van tenir lloc entre els mesos de novembre i desembre passat. Obrim la plana local a la ciutat de Lleida. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, assegura que el projecte comercial de Torres Alces serà un parc de mitjanes o grans superfícies o no serà. L'alcalde de Lleida remarca que el plantejament urbanístic és taxatiu i que no admetrà cap intent de modificar-ho sobre la marxa. I els hostalers del Pirineu diuen que la neu són esquiadors a l'hivern i aigua a la primavera. El president de la Federació d'Hostaleria Lleida diu que la nevada animarà els grups d'escolars que tenien en dubte la Setmana Blanca. Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostalers de Lleida, afirma que la neu, com dèiem, són esquiadors a l'hivern i aigua a l'estiu.
Bé, aquesta nevada per nosaltres és un goig, és a dir, aquest any ha sigut una temporada que hem anat lluitant, hem anat treballant per poder tindre les estacions amb òptimes condicions. La gent de les estacions han treballat moltíssim i això el que ens fa, doncs, ens assegura primerament l'aigua de la primavera, i això és important pel Pallars i per les zones de muntanya, per tots els actius turístics que tenim durant la primavera.
Doncs ara que parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'una cara nova en futbol. Lleida Esportiu fitxa el porter càntabre Òscar Santiago, té 28 anys, destaca pels seus dots de comandament i va ser campió de segona B. Pel que fa als partits del cap de setmana, tenim el diumenge, i a més a la mateixa hora, a les 12 del migdia, futbol i bàsquet. El Lleida Esportiu va al Camp de l'Ebro, que és 11 amb 27 punts, i en bàsquet el Força Lleida viatja a Bilbao per enfrontar-se davant del Bilbao, que és tercer, amb 12 victòries i 7 derrotes. Amb hoquei, la jornada de Lliga, el partit del Lleida Llista es disputarà dimecres vinent, a la meitat de la setmana, a les 9 del vespre, al pavelló 11 de setembre, Lleida Llista, Calafell.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que arriba Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que arriba aquí amb el volum de diaris i bobines de coses que dèiem i llegíem fa 25 anys, tal dia com avui, o sigui, l'any 94, un 25 de gener, Mari Carmen.
Doncs van aparèixer a Balaguer les restes de l'antiga muralla i les obres de la plaça Mercadal van propiciar la troballa arqueològica. Un equip d'arqueòlegs treballava en la documentació històrica. Les obres d'urbanització costarien més de 2 milions de pessetes. Els tècnics municipals ja tenien referència de la situació. I d'altra banda, Balaguer també volia ser el jardí arqueològic del món islàmic aquí a Catalunya. Eduard Carbonell, era el director general del Patrimoni Cultural de Catalunya, va assegurar en la seva visita a Lleida que no hi havia res decidit encara del futur del Museu Diocesà. O sigui que va parlar de diverses coses i també va incidir en que encara no estava decidit el futur del Museu Diocesà després de visitar les sales de l'exposició Pulcra, que la recordarem tots els lleidatans, recordem la gran exposició Pulcra que es va fer a Lleida abans de tindre el Museu Diocesà. L'any 1993, Lleida va ser visitada per més d'un milió de turistes. El conseller de Turisme, Lluís Alegre, va presentar el balanç anual i el volum econòmic va ser de més de 62.000 milions de pessetes. Un anònim va permetre a la policia localitzar la maleta de l'industrial Benjamín Forradellas. Recordin, aquest senyor va aparèixer, ho havíem dit nosaltres també en aquest espai, lligat i amb els ulls tapats, el 10 de juliol de l'any 1993. Aquesta troballa de la policia que va localitzar la maleta de l'industrial no va poder esbrinar encara les circumstàncies d'aquest assassinat. Es va trobar en un descampat prop de Soses. La recerca s'estava fent al voltant d'una prostituta, però continuaven en un punt mort. Un crim que va tenir molta ressonància social en el seu moment.
A més, estem parlant ja de l'estiu anterior, per tant, ja havien passat 6-7 mesos. No?
Exactament, exactament. Encara començaven a trobar alguna pista. I acabem parlant de la Generalitat, que va obrir a Lleida una llibreria amb 2.000 títols. El govern facilitava l'accés bibliogràfic i a revistes també estrangeres, i el centre es va ubicar a la Rambla d'Aragó per potenciar l'eix cultural que es volia fer, l'eix de l'illa cultural. I es va establir també un conveni de col·laboració amb el Gremi de Llibreters.
Molt bé. Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns a tots.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram. La República del Fum, cafeteria-restaurant, amb un menú diari espectacular, sempre amb caragols, i menú de marisc complet per 25 euros, tot inclòs. Ens agrada la cuina multidisciplinària per a que us llepeu els dits. Els millors entrepans i burgers amb pa de vidre i tapes variades. Preparem la teva festa a sala privada per a 20 persones. A Corregidors Cofet 67, davant del camp de futbol del Balàfia. Reserves al 973-670-678 i a larepublicadelfum.com.
Aquesta safata pel pastís i aquesta per l'amanida. El periòdico presenta una edició limitada de safates ceràmiques de mida gran i dissenyades en exclusiva per Habitat. Completa la teva col·lecció Habitat. Aquest cap de setmana, primera entrega, només amb El Periòdico.
Si cada vegada que vas a esquiar és un gran dia, no deixis que el teu cotxe se'l carregui. A les pistes, a arribar-hi o no? Aquesta és la qüestió. A Tallers Lleida de Pàrquing Vilella volem que hi arribis sempre. Amb una revisió ens avancem i prevenim possibles avaries derivades del fred i la neu. La tecnologia més avançada al servei del teu cotxe i de les teves jornades d'esquí. Tallers Lleida de Pàrquing Vilella. Joan Baget 16, Lleida.
Doncs apa, ara sí que arriba aquell moment en el que recomanem música en viu, música en directe, com sempre ho fem, connectant amb la redacció del diari La Mañana, amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, ya estamos a viernes, esto te lo digo cada viernes, ya lo sé, pero ya estamos a viernes otra vez.
Sí.
Y
tradicionalmente... Y no me digas por fin es viernes, porque no. Ya sabes que no es precisamente el día que más
ya
te
gusta lo sé,
la semana.
Ya me quedó claro, ¿eh? Pero bueno, es un bonito día también, también.
También, también. Ya, no, todos los días pueden ser
claro.
Bonitos.
No, esto estoy totalmente de acuerdo, y se deben de vivir todos, ¿eh? Que después pasa volando...
Como todas las noches pueden ser buenas.
También, también, sí señor.
Y no solo una al año.
No, y además... ¡vaya! En las noches pasan cosas que no pasan de día, ¿eh?
Sí, además pasa, bueno, muy deprisa.
Va, que nos liamos y nos vamos a otro tema. Oye, que eso sí, hoy es la puerta, porque tradicionalmente sí que el fin de semana hay más oferta de música en directo en las ciudades que no entre semana. Porque, bueno, también es discutible el estilo de vida que llevamos. Pero bueno, esto no nos corresponde ahora debatirlo, sino que... Explícanos qué propuestas tenemos para ir a vivir música en directo.
Mira, primera recomendación de una banda que yo siempre le he tenido mucho cariño. Además fueron ganadores del Pepe Marín en el 2014, en el onceavo. Se llaman Steinbock.
Ah, vaya,
sí, tú ya lo sabes, que tú eres testigo del
Pepe
Marín.
No, y además, espera, el cantante se llama Camilo.
Sí, exacto.
Sí, ya lo he entrevistado. Lo he entrevistado un par de veces, sí señor.
Pues sí, pues ellos siguen ahí en su tesón, sabes que fueron trío, luego después del festival, pues de presentarse y ganar, se convirtieron en cuarteto, se han consolidado así, y presentan, después de haber tenido una maqueta, la Brian Wasting, se titulaba, sí. Después dos EPs, el Steinbock y el Black Gold, pues por fin han hecho una larga duración que se llama Till the Limit, que lo presentan precisamente esta noche en La Boite.
Muy bien.
Se abren puertas a las 10:45 y ellos... Perdón, a las 11:45 ellos empiezan sobre las 11:15.
Muy bien.
Bueno, el repertorio se centrará en los nuevos temas de su álbum y también en todos los que han marcado la evolución de la banda. Supongo que para la traca final se guardarán alguna versión, obviamente, de Metallica.
Supongo.
Porque si estoy yo, seguro que
cae. Y si vas
tú,
por supuesto. ¿Qué más?
Tenemos, mira, en Almacelles empieza las Nits de Taberna y empieza, que es un ciclo que en el cual va a venir, es gratuito, se va a hacer en la Sala Arca a las 10:30. Uh-huh. Y se empieza con nuestro también querido artista de Solsona, el Roger Mas, que hace pues una actuación acústica. Te lo digo porque precisamente esta edición de las Nits de Taberna va a tener el lujo de que para finalizar el 12 de abril, que ya hablaremos, viene ni más ni menos que María del Mar Bonet.
Vaya, vaya.
Y gratis. Y
eso, caray.
Por eso te digo.
Eso no abunda, ¿eh?
Eso no abunda, ¿no?
Eso no abunda, no. Muy bien.
Después también hay que decir de que, mira, en Ayecha, que digo yo... Porque Yecha, yo no lo siento.
Vale.
Pues esta noche ya, está.
Eso es un. O sea, no tenéis feeling, ¿eh? La Yecha y tú, no.
No, es que además me lo colocaron sin mi permiso en mi barrio.
Yo pensaba que con los años.
No,
ibais a tolerar un poco más, ¿eh? No.
No, perdono, porque esto fue un caprichito de quien estaba en el poder entonces. Y para hacer el caprichito este se olvidaron de las balsas, que yo las balsas sabes que las quiero mucho.
Bueno, eso sí, pero un poco las curvas de la Llotja no te gustan, un poco.
No me gusta absolutamente nada.
Vale,
y como parece un platillo volante, a ver si sale volando algún día y se larga de aquí.
Veo que no hay nada que hacer, ¿eh? Bueno, el año que viene lo intentaré de nuevo, a ver si...
Vale, de acuerdo.
A ver, en la Llotja, en la Llotja.
Pues bueno, pues tenemos un buen concierto, todo se ha dicho de paso. Tenemos al gran violinista Ara Malikian.
Ah, sí.
Que sí, a partir de las 9:00 p.m. el Teatro de la Llotja. Lo que pasa que, claro, el que se haya despistado, sepa de que no puede ir, que están las entradas agotadas.
Es que además este hombre, este violinista, viene cada año, cada dos años.
Es bueno,
y
es muy bueno.
Es muy bueno ahí, el espectáculo es bueno, pero el tío ahí tiene un mérito que es llena siempre, ¿eh?
Sí, es que es espectacular además, que no es un muermecillo, ¿sabes? Que es un tío que tiene mucha caña.
Sí.
Luego, ya nos vamos al sábado. Nos vamos al sábado y nos volvemos a La Boite, porque hay un grupo de homenaje muy curioso, lo que estábamos escuchando antes de entrar en antena, yo te decía el Moquillo, digo, del Loquillo, un grupo de homenaje al Loquillo, que a las 12:00 p.m.
Espera, que lo explico. Es que yo ahora cuando truco al Andrés, el Andrés está escoltant Rock FM.
Siempre.
Sí, no nos está escoltando a nosotros, está escoltando Rock FM. Y luego digo, bueno, oye, voy a hacer el paréntesis, ahora me llamas, te contesto, apago y esta vez sonaré loquillo. Por eso. Pero ahora cuando cuelgues vas directo a Rock FM otra vez, ¿no?
Otra vez.
Vale,
sí,
vale.
Perdón. Ahí, a piñón fijo siempre.
Perdón, a ver.
Bueno, pues tenemos una banda que se llama Al Ritmo del Loco, que hace homenaje a Loquillo, será a la medianoche a las 12 por 7 euros, y entre los que hay dentro son varios músicos de bandas que han estado en Moby Dick, en Pastorets, yo qué sé, y curiosamente está Ertaqueta también por allí. Haciendo versiones, o sea, aparte de hacer rumba, pues también hace, bueno, yo lo conocí de rockero, precisamente presentándose en el Pepe Marín hace muchos años con un grupo que se llamaba Rock In Vitro.
Ajá.
Y seguimos, en el Café del Teatre tenemos el Café del Teatre, nos hemos olvidado de que esta noche de viernes está Barba Blanca, que es la banda que han creado el coro, que es el guitarrista de Santraid y el Martín Rodríguez, que es el otro guitarrista.
Vaya.
Barba Blanca. Lo curioso es de esta banda, yo he oído el disco, que se titula Un Tro a la Nit.
¿Y qué te ha parecido?
Y me ha parecido bastante interesante, me ha gustado mucho. Vale. Me recuerda mucho a Santraid, pero tiene una personalidad diferente.
O sea, es rock, ¿eh?
Sí, bueno, rock duro, es rock duro en catalán.
Pero que tenga una personalidad diferente, lo veo lógico, ¿eh? De hecho.
Sí, pero te evocas, es que el Santraid dejaron un hueco ahí en el rock catalán que no lo han vuelto a cubrir.
No, es verdad,
Intentaron con el anterior grupo, bueno, con el anterior, que tiene otro grupo paralelo, que son los Guardianes del Puente, pero con esto yo creo que han dado una tecla, porque el juego guitarreo que tiene me encanta, y después a nivel directo son más espectaculares. Lástima de que aquí no venga, porque es el Martín Rodríguez, es su batería, y va también el Martín Rodríguez Jr., que es su hijo, que también va a la otra batería. Tenían que venir dos baterías, pero lamentablemente su hijo se encuentra mal, tiene una hernia y no puede venir. Pero bueno, que ahí está Barba Blanca esta noche. Será interesante para los que no lo hayan visto y los que les vaya a la senda de Santraid. Y ya que estamos en el Café del Teatre, mañana sábado hay dos bandas, Hell House y Black Eyes, que son dos bandas de versiones, una de los Guns N' Roses y otra de los AC/DC.
O sea, mira,
que los que les guste el rollete este, pues ya saben que también tienen ahí una cita. Y para terminar ya con el Café del Teatre, que aquí sí, siempre hay conciertos, el domingo está el cantautor vasco José Bagotzón, que presenta su nuevo disco, creo que es el 14º ya, que se titula Desirarem Kaya. Tiene un público este tipo de cantautores de vascos, por aquí, o sea que yo creo que bien. Y como seguimos el sábado y la Yecha se está portando bien este fin de semana, pues no es que ya sea tanto santo de mi devoción, los vi precisamente en el Festival de San Miguel, vienen los Lofos Lesbians, el sábado noche, a las 9, pero presentando la gira actualizada del disco Espejo y Espejismos, que es para teatros y salas más reducidas. Y como también hay gente que le gusta salir un poquito fuera de la frontera, pero aquí al lado, pues en Monzón tenemos el sábado también en el Auditorio San Francisco otra cantante que ha venido mucho por aquí y es bastante querida, que es la Maika Makowski.
Vaya, es verdad.
Y finalmente, ya para rematar, pues el domingo en el Auditori, para que vean de que también vamos a las salas institucionales, tenemos un concierto de jazz, de de jazz, pero muy bueno, con Scott Hamilton y Tony Solá Quintet, es un quinteto, a partir de las 7. Y bueno, ahí estará, pues entre, como siempre, dentro del elenco de músicos, nuestro querido y admirado contrabajista Ignacio González, que todo el mundo lo conoce, que es nuestro querido músico más internacional.
Muy bien.
Y eso es lo que hay, básicamente,
bueno,
de música
pues,
en vivo.
Ya lo dijimos la semana pasada, poco a poco, no es que haga mejor tiempo, pero bueno, ya dejamos atrás todo el tema de la fiesta de Navidad. Estamos a punto ya, bueno, estamos llegando al final de enero, o sea que pronto estaremos a febrero y empiezan a aflorar ya las propuestas de música en vivo, lo cual es una buena noticia. Muy bien.
Porque en febrero tendremos el 14 aniversario de la Boite, del cual ya hablaremos.
Muy bien, mira. 14. 14 aniversario, años. Oye.
14.
Sin querer.
Pepe Marín 16.
Sí, sí.
Llevamos 14 años nosotros con el Pepe Marín en la Boite desde que se creó que dejó de ser Melody y pasó a ser la Boite.
Vaya, de unido. Bueno, no te voy a decir cómo pasa el tiempo porque ya vemos cómo pasa.
Bueno. vuela, pero bueno, vuela.
És verdad, vuela. Oye, pues estas son las propuestas y ahora anem a escoltar el Melo Malo. Ya sabeu que el podeu trobar a les planes del diari La Mañana y escoltarlo, pues mira, un cada setmana dels divendres. El podeu escoltar aquí en directe. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
El Festival de Escalarre ya ha confirmado un total de 38 artistas y la novedosa experiencia de un holograma de Frank Zappa. A este avance de la programación se unirán más nombres en breve hasta completar el cartel definitivo de la llamada Reincarnation Edition del Doctor Music Festival, que se celebrará entre el 11 y el 14 de julio en el emplazamiento de esa localidad leridana donde ya se celebraron tres ediciones entre 1996 y 1998. Son cuatro días para los amantes de la música y de la naturaleza, cuyos asistentes ya pueden comenzar a implorar al dios de la lluvia para que se apiade de ellos. La nómina de grupos y solistas será múltiple y variada, incluyendo nombres que son leyenda, otros que algún día lo serán, y muchos más con destino efímero, sin olvidar la obligada representación de artistas del régimen, para que no se diga. Al margen de cualquier posible polémica, el detalle que me parece más loable es de que dos grandes grupos como King Crimson y Underworld ofrecerán por primera vez y en exclusiva tres conciertos cada uno para que el público tenga más oportunidades de ver las actuaciones que les gustan. Vamos, que me llevan a Metallica haciendo triplete y pese a lo poquísimo que me gusta la montaña, voy de cabeza. No obstante, el hecho de poder ver al incombustible Robert Fripp al frente de King Crimson ya me seduce, dado que se trata de una de mis bandas fetiche de mi época hippie. Además, ese gran músico ha anunciado que cada set list será diferente, pero hasta la mañana del show no sabremos cómo será, dice. Por eso, en caso de ir a esta cita festivalera, mi objetivo serán los tres conciertos de King Crimson y alguna actuación concreta que me apeteciera sobre la marcha. Con King Crimson he realizado numerosos viajes años atrás, y en mi discografía figuran sus siete primeros discos de los 13 que tiene oficiales, publicados entre 1969 y 1974, comenzando por su magistral debut con In the Court of the Crimson King. El rock progresivo de estos londinenses que mezclan hard rock, música clásica y jazz es absolutamente alucinante, por mucho que hayan adoptado diversas sonoridades durante su trayectoria. Es decir, que no me importaría nada estar en la corte del rey carmesí. ¡Oh yeah!
Muy bien, Andrés, pues nada, ya tenemos otro fin de semana en marcha y como siempre un placer hablar contigo en puertas de este fin de semana los viernes. Andrés, gracias, igualmente, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, Ricard, larga vida, oh yeah.
Hola, Juan.
Hola, Belén, me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
¿Cansado de trabajar? ¿De madrugar? ¿Cansado de estar cansado? Revital. Toma Revital. Revital recupera tu energía dejando atrás el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Albanyà.
I arriben aquests minuts que esperem cada mes en el que els amics de Aspit Lleida arriben a la ràdio i ens porten el seu espai. Ja saps que ja fa unes quantes temporades que estan amb nosaltres amb el seu programa A Cau d'Orella, Avui veig aquí al José Luis i a l'Àlex. Àlex, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé, Ricard, i tu?
José Luis, jo molt bé. José Luis, què tal? Com estàs?
Bé, molt bon dia, Ricard.
José Luis, he de dir que la setmana passada vam coincidir al Barris Nord, al bàsquet.
Sí, sí, amb un molt bon partit. Llàstima que vam perdre.
Sí, 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 només és aquest el problema, el detall.
Sí, sí, el comencem bé, però...
José Luis és un tio que anima de principi a final, eh?
Sí, sí, és com...
Bueno, i tota la gent que esteu allí, eh?
Sí, sí, és com té que ser. I aprofito a Ricard a animar-te a vindre més dies perquè ha de valdre la pena.
Bueno, a Cau d'Orella ja sabeu que és un espai d'entrevistes que ens preparen els amics, com et deia, d'Aspit Lleida, i que se'l fan ells se'l preparen, se'l produeixen, venen aquí, jo només els hi faig de tècnic, els hi poso la música al principi i els presento. Per tant, Àlex, endavant quan vulguis.
Vale. Bé, com ha dit el Ricard, ja tornem a estar aquí els components de Cau d'Orella, d'Aspit.
Avui farem l'entrevista a un esportista amb diversitat funcional. Ell és l'Andreu. Benvingut, Andreu.
Hola, bon dia.
I agraïm la teva col·laboració assistint a la nostra secció del programa.
Un plaer.
Molt bé, Andreu. Què et sembla si comencem amb l'entrevista?
Endavant.
Quin esport realitzes i quant temps fa que el practiques?
Doncs ara mateix practico tennis. I farà un anyet des de que vaig estabilitzar la lesió. I també vaig començar a practicar handbike, que és anar amb bici però amb la cadira.
Bé, Andreu, com s'ha dit, abans de la lesió practicaves algun esport?
Bé, molts. Feia culturisme, vaig estar fent 8 anys culturisme, feia curses d'atletisme, feia trails, sortia amb BTT, bàsicament tot el que el temps lliure em donava. Sí, sí.
I ara ens agradaria que ens diguessis el que t'ha portat l'esport a la... O sigui, què és el que t'ha portat fer esport davant de la lesió?
Després de la lesió. La veritat és que de cara al dolor inclús va molt bé perquè generes endorfines i la veritat és que després de 2 hores i mitja al matí de tenis surts enxufadíssim, val? No et fa mal res i aguantes moltíssim durant tot el dia, però evidentment quan fas molt esport durant la teva vida el que et parin de cop és molt trist. Llavors poder tornar a fer esport és tot, ho és tot.
No, jo crec que també deu ser estimulant, no? Fins i tot.
Sí, 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 clar.
El que dius tu, no? De sentir-te realitzat tu mateix. I...
Sí, perquè bé, tens una limitació abans, perquè tot i que els esports se'n poden fer de molts tipus, però inclouen moltíssim el tronc i les cames, i és el que perdem, no?, en aquest cas. Llavors, bueno, poder descobrir aquest esport m'ha anat superbé. Mm. Sí, sí.
Bé, ens agradaria saber que, Andreu, si t'has sentit recolzat per la família i amics.
I tant. Des del primer dia, la família, evidentment, des del primer dia, i els amics també des del primer dia. I el bo és que també en fas de nous. També coneixes gent amb la mateixa discapacitat que tu, o diferents, però al damunt t'entenen, no? Quan dius, si em fa mal això, diuen, ja, que m'agrada, facis quasi el que facis, t'inclou cames i tronc, no? Llavors, aquesta és la diferència principal. I llavors, doncs, bueno, evidentment, les diferències també te les trobes a l'hora de practicar segons quins esports que no estan encara adaptats a la teva discapacitat.
Bé, Andreu, la cadira que utilitzes per fer l'esport té alguna característica en concret?
Doncs sí, és igual que una cadira de rodes, igual de lleugera o encara més, també n'hi ha de titani i demés, però bàsicament les rodes tenen una inclinació cap a la part de... des de fora cap dins, no? Que se'n diu el camber. En el cas de tenis se juga entre 16 graus i 20 graus d'inclinació i porten una roda a darrere que seria la per no volcar.
Antivolco.
Sí, perquè ens permet fer girs de 360 graus des de zero, no? O sigui, a tota velocitat claves la roda, gires i no passa res. Sí. Però bueno, tot i així alguna vegada l'ha aixecat la cadira ja.
Ha hagut algun susto, no?
Sí, bueno, això rai.
I ara ens agradaria saber quin és, si rebeu ajudes econòmiques per poder jugar.
Doncs no totes les que voldríem, evidentment, perquè els que tenen discapacitat pues, et cobren una pensió, llavors ja sabeu que les pensions són justetes i la inversió que hem de fer, pues, les cadires, per exemple, són molt cares. Aquestes cadires se'n van als 5-6 mil euros mínim. Llavors, la Diputació ens dona diners, en el cas del tennis, sí, però no tot el que ens agradaria, perquè fiquem diners de la butxaca i moltes vegades ens quedem curts, però bueno.
D'acord. Quin consell donaries a les persones amb la teva situació que volen iniciar-se a l'esport?
Que ho provin, que vinguin. En el cas del tennis, tenen les portes obertes des del Club Esportiu Àspid, que és on faig jo tennis, a dalt de la Caparrella. Juguem dilluns, dimecres, divendres, que se'n vinguin, que ho provin, tenim cadires per a que ho provin. Prometem no tirar-los la pilota massa fort. S'ho passaran molt bé. El tennis és agraït. Al cap d'un temps començarà a tocar pilota i és superagraït. I si no és tennis, qualsevol tipus.
Jo faig, per exemple, jo faig tennis taula.
Jo també em vaig fer la Guzmán i és superxulo perquè... Bueno, jo feia ping-pong, vaig estar federat, sí, també. I llavors, i bàsquet, és que es poden fer mil coses. I si no, dius, no, és que m'agrada la natura, doncs pots sortir amb bici. Sí. L'adaptes a la cadira i són enganxes universals, sí, i ja està, i surts amb la handbike, i no, és que jo feia de carretera, volia handbikes, sí, que vas agitat per la carretera. Escolta, és fer-ho, sí, la qüestió és fer-ho, ja no per la part de la part d'estar més sa, sí, ja està, no?
Tindre
ganes,
sinó
per la part de tot el que et genera el fer esport.
Sí.
El subidon, sí, aquestes endorfines que tots busquem, vull dir, tots els runners, hi ha aquest enganxi, no?, perquè al final sentir-se realitzat, ho he aconseguit, tal, això és el mateix. Jo vaig fer la primera mitja marató que vaig fer, la vaig fer en cadira, perquè me l'estava preparant, llavors,
i diuen
al final
que,
la vaig fer. Vull dir.
Diuen que fer esport te genera les mismes endorfines que si fumes marihuana.
Pues escolta, ho haurem de comprovar, no? Sí, no sé. Diuen que sí.
Bueno, Andreu, ens hauria agradat estar més temps amb tu ara, però té que ser aquesta última pregunta que està allà. I ens agradaria que ens... Si vols comentar algun tema interessant que no t'haguem preguntat...
No, bàsicament és el que comentàvem ara, no? De que la gent ho provi, perquè és molt fotut tindre una discapacitat i és molt fàcil quedar-se a casa i no fer res perquè et fa mal i tal. Tots tenim dolor en diversos nivells, que tots acabem tenint dolor, problemes de mobilitat. Jo encara que camini un pelet, ja et puc assegurar que la cadira és com un bolso, sempre la porto damunt. Llavors, si et quedes a casa és pitjor. I jo el que els aconsello és que ho provin. Tan fàcil com ficar-se en contacte amb nosaltres i que vinguin a provar-ho. També ara s'ha creat un club de bàsquet.
Sí,
és que hi ha de tot, sí. I fem sortides, hi ha gent que fa sortides amb handbike, que fan,
sí,
grups,
no, sí.
I fan sortides i esquiar també. Té un company que l'Albert, que no puc vindre avui, també, sí, que esquia. Escolta, se pot fer de tot, la qüestió és fer-ho, sí. I coneixes gent, jo he conegut un munt de gent que és meravellosa. Tant.
Molt bé, moltes gràcies, Andreu, per haver vingut i contestar les nostres preguntes. Esperem que hagis passat una bona estona.
I tant, gràcies a vosaltres.
Desitgem a tots els radioients que hagueu gaudit aquesta estona com nosaltres. Us recordem que podreu escoltar l'entrevista a la nostra pàgina del Facebook, Centre de l'Atenció Diurna, Candi Villafañer.
Molt bé. A tots els radioients ens tornem a trobar l'últim divendres del pròxim mes. Gràcies per la vostra col·laboració.
Adeu.
Salut.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Apa, amb el Joan Bellmunt, ja sabeu, cada dia, camí cap a la una, obrim la finestra dels records, una finestra que ens porta cada dia a un indret diferent. A on anem avui?
Avui parlarem de l'Hospital dels Pobres i del Toc dels Perduts. Parlarem de Conques, la població de Conques, al Pallars Jussà, que, com en altres poblacions de la nostra terra, tenia un hospital destinat a acollir aquells pobres o pelegrins que en aquell moment o en aquells temps passaven pels pobles i vivien de la caritat. Aquest hospital, que no té res a veure amb el concepte que avui tenim d'hospital, d'atenció sanitària, constava d'un parell de llits i tenia com a finalitat que poguessin dormir a cobert o hi fessin estada si estaven malalts aquells pobres que, travessant la nostra geografia, pues, es trobaven a un poble i no es trobaven bé. Aquest és el fet que ens parla de l'hospitalitat i bon cor dels nostres avantpassats, els quals donaven acollida a aquell qui més ho necessitava. El Toc dels Perduts era el darrer que es feia al dia, i la seva finalitat era que pel so de la campana poguessin guiar-se i acudir al poble aquells pobres que es trobessin a la rodalia. Aleshores, no hi havia rètols o altres indicacions com ara. No sabien si eren a prop o lluny d'una població, no tenien el GPS. I gràcies al so de la campana podien guiar-se i acudir al poble on tenien la garantia de poder passar la nit a cobert. Tot un altre exemple d'humanisme i hospitalitat. Podem constatar que els llaços de comunicació eren els camins i, per descomptat, no s'anava amb cotxe, sinó caminant, o bé amb animal, ja fos amb cavalleria lliure o amb carro. Sens dubte, aquest record ens fa adonar que el temps han canviat i de valent. Avui tothom va amb vehicle, tothom va amb pressa, i això de l'hospitalitat no nanai nanai. I la dita d'avui ens diu: com els rucs, com més vells, més peluts.
Gràcies.
Ja veus, si n'hi ha per tots els gustos.
Sí, 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 tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se confirma que los restos encontrados en una playa de Lanzarote corresponden a Romina, la joven paraguaya que desapareció la pasada Nochevieja. Canarias, Carla Larrabeiti.
Estos restos, que fueron arrojados en un contenedor cercano al puesto de socorro en la playa Las Cucharas en Lanzarote, fueron recuperados el pasado 15 de enero por la Guardia Civil tras el aviso de los propios socorristas. Fuentes muy cercanas a la investigación han apuntado que los restos biológicos, estado de deterioro notable, eran parte de un órgano vital, posiblemente un pulmón, de Romina Celeste Núñez. Recordarles que la pareja de Núñez, Raúl Díaz, está bajo sospecha de haber asesinado a la paraguaya y se encuentra bajo arresto.
Siguen las dificultades en Totalán, en Málaga. Las labores de rescate se van complicando por la dureza del terreno, que vuelve a retrasar los trabajos. Los mineros se han visto obligados a hacer una tercera microvoladura. Jorge Martín es el portavoz de la Guardia Civil.
El ánimo entre los 26 efectivos de rescate sigue siendo igual de alto que ayer, y como hemos visto durante todos estos días, la montaña manda en nuestros trabajos, marca el ritmo de trabajo de estas personas. Se han avanzado 1,5 metros, 1,5 metros, aunque se ha procedido a una tercera microvoladura controlada hace escasos minutos para seguir avanzando.
Y como te estamos contando, seguimos mirando a Venezuela, donde todos los focos están puestos en este país, lógicamente. Te estamos contando las palabras de José María Aznar en Herrera en COPE, del expresidente del gobierno, quien ha asegurado que el Ejecutivo español está haciendo dejación de funciones al no reconocer a Juan Guaidó como presidente del país. Aznar recuerda a Pedro Sánchez que España ha liderado siempre la posición común en la Unión Europea en los asuntos de Iberoamérica.
No solamente es que hay una responsabilidad, tiene la obligación, y lo que se está haciendo o lo que se ha hecho ahora es una dejación de funciones absolutamente inaceptable. Que los Estados Unidos y Latinoamérica hayan reconocido ya a Guaidó, España todavía no se haya movido y España no haya sido capaz de que la posición de la Unión Europea tenga una posición común, es algo llamativo e incomprensible.
La Unión Europea, que a estas horas está viviendo la situación de Venezuela con máxima tensión, se presiona para que se dé un paso al frente. Corresponsal José Luis Concejero.
A estas horas están reunidos los embajadores de los 28 países que forman la Unión Europea. Analizan con detalle la situación en Venezuela y sobre todo la posición de Bruselas, que hasta ahora, recuerden, es no reconocer a Juan Guaidó como nuevo presidente interino del país. La presión de países como Francia, Alemania o el Reino Unido es evidente para que haya un cambio de postura en este sentido. La Comisión acaba de reconocer que los contactos continúan. Esperan que cuanto antes tenga lugar un proceso político que termine en elecciones en Venezuela.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El cisma abierto en Podemos en Madrid se cobra una nueva pieza. Ramón Espinar dimite como secretario general de este partido en la comunidad. También abandona su escaño en la Asamblea Regional y se aparta de la portavocía de Podemos en el Senado. Dice Ramón Espinar que no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid. También en Madrid, en el conflicto de los taxis, ya te hemos contado que la comunidad y el ayuntamiento han llegado a un principio de acuerdo que pasa por fijar una distancia mínima a la que deberán estar los VTC antes de ofrecer el servicio. Los taxistas estudian la propuesta y, si la ven aceptable, desconvocarán la huelga. En Barcelona, centenares de trabajadores de VTC se manifiestan a esta hora por el centro de la ciudad condal. Protestan contra el decreto que prepara la Generalitat de Cataluña y que va a complicar su actividad. Y sigue la investigación sobre las injerencias de Rusia en la campaña electoral de 2016 que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Hoy ha sido detenido Roger Stone, ex colaborador de Trump. Está acusado de obstrucción de un procedimiento oficial, declaraciones falsas y manipulación de testigos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, pues otra final histórica nos espera entre Nadal y Djokovic. Munilla.
Djokovic ha apabullado a Marta Lucas Puig entre sets y jugará el domingo la gran final de Australia contra Rafa Nadal. Es el partido más repetido de toda la historia del tenis. Se han enfrentado 52 veces, 27 ganó Djokovic, 25 Nadal. Y con partidos inolvidables, como la final más larga también en la historia de los Grand Slam, precisamente en Australia, en 2012, 5 horas 53 minutos con victoria final de Djokovic. Esta final, la del domingo, la va a contar tiempo de juego desde las 9 y media de la mañana para cope.es y aplicaciones móviles. Hoy no hay Liga de Fútbol en Primera División. Mañana tenemos Sevilla-Levante, Atlético de Madrid-Getafe, Leganés-Eibar y Valencia-Villarreal. El domingo Girona-Barça y Español-Real Madrid. Recordamos también de anoche, ida de cuartos de final de la Copa, Español 1-Betis 1 y Real Madrid 4-Girona 2. Y además, Pau Gasol ha confirmado que quiere jugar este verano el Mundial de China con España.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Ben informats, com sempre, ja hem passat del butlletí de la una i ara obrim la Nacional 240 i arriba la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Com ho portes, això?
Home, divendres.
Ja, amb ganes, no?
Ja te digo. Divendres.
Jo, divendres a la una, què hi pot haver millor? Eh? Sí. Que és aquest moment fantàstic, sí. Saps que et queden poques hores per treballar, cap de setmana.
Mira,
per
davant. Mira, queden a buscar els nens a l'escola a la tarda i ja està.
Ja està. Ja, temps lliure, que això és un bé que de vegades no valorem suficient.
No, jo saps què passa? Que em poso massa coses els caps de setmana per fer.
Jo cada vegada menys, m'estic fent gran,
sí,
Ricard.
Sí, doncs jo cada vegada me'n poso més i també és un problema perquè acabes dient, però escolta, que portem un estrès el cap de setmana per anar aquí, allà.
Que no he descansat.
Clar, no pot ser. Gaudeixo molt, per això ho faig, però és veritat que aquesta activitat de, mira, em vull tirar al sofà, no la fem.
I
no
què bé va, què bé va de tant en tant, eh?
Sí,
qui
sí.
Diu al sofà, diu a una butaca de cine, no? Una
també,
estoneta per
també,
desconnectar una
també,
mica.
També. Ah. Molt bé, escolta, que ja tinc aquí a la Laura.
Sí.
Ja em fa senyes que vol entrar, que li obre el micròfon.
Home,
doncs,
és que tenim nominacions als Òscar, hem de comentar, cartellera, sí. Moltes coses.
Doncs mira, fem una pausa ràpida i parlem de cinema, va.
Va.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Otro punto de interés está en Venezuela.
Precisamente Juan Guaidó se ha autojuramentado.
Colombia reconoce a Juan Guaidó.
Con el testimonio de los protagonistas de la información.
Presidente don Felipe González.
Hola, Carlos.
¿Por qué el señor Guaidó es el legítimo presidente de Venezuela?
Que hay que ir a unas elecciones con garantías democráticas, libres.
Con los directamente afectados.
Un final feliz y podamos salir de esta pesadilla.
¿Está usted particularmente emocionado?
Sí.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Como si se hubiera abierto un tapón y empezara a marcharse algo del agua turbia que se ha formado en un gran país.
Porque
que se ha
cargado en tiempos de cambio necesita referentes como Carlos Herrera. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Doncs apa, ara sí, ja... Espera que li obro el micròfon, perquè ja fa estona que m'està demanant pas.
Claro.
Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola.
Me tens aquí capada, no me deixes parlar.
A tu, fins que no, la llumeta vermella... A més, va, mira, sempre anem a l'inrevés, aquí, al carrer, la llum vermella és quiet.
Aquí quan s'engega la vermella és parla.
Palante.
Parla.
De vegades hauria de ser de callar, també.
També t'ho dic.
Però de moment és de parlar.
Molt bé. Com que hem de dir mil coses, ja ni et pregunto si has anat al cine, que no hi hauràs anat.
Doncs no hi he anat. Al cine no me deixen parlar. Al cine no me deixen parlar. Vinc aquí i ja trec tot el que tinc que dir.
Canviem de tema, vinga.
Sí, corramos un toque.
Abans de les estrenes, què vols fer primer?
Bueno, pues jo explicar-vos els nominats als Oscars,
venga,
no?
Vinga, nominats als Oscars. Vinga.
Cap dona directora,
bueno,
fantàstic.
Aviam. Bueno, escolta, i si no n'hi ha cap?
Després nominacions tals com Roma, amb millor pel·lícula estrangera i millor pel·lícula.
Això és la pel·lícula que era de la peixera, no?
No em feu parlar.
Sí, és la peixera.
No s'ho han pensat massa, bueno. La veritat. Ben estranyes. Jo crec que quan hagin de fer la cerimònia, que ara no sé si és al març, me penso, farem una mica,
com a millor pel·lícula n'hi ha dos. Dos segur que guanyaran.
24 de febrer.
O sigui, dos segur. Està entre dos, això.
Però us dic una cosa, o sigui, això de que es pugui nominar la mateixa pel·lícula a millor pel·lícula i a millor pel·lícula estrangera no té gaire sentit.
Gens.
O sigui, o a una categoria o a l'altra.
Bueno, gens, o la pots anar eliminant de millor pel·lícula.
O no, o guanyarà les dues.
Vaja.
Que els veig molt capaços, que estarà gent molt emocionada amb Roma.
Jo crec que aquí n'hi ha dos de favorites, que són el Bohemian Rhapsody i la favorita.
Mira que són aquest xiste. Jolín, Ricard.
A Laura li ha costat, eh? Li ha costat dos o tres dècimes.
Home, és que era una mica enrevesat. Però bé, va, volem
està
saber...
està nominada.
Laura, què t'ha semblat? Tu has vist Roma, per cert?
No, encara no.
No,
però no he de trobar el moment.
Dorm
perquè
bé,
també
dorm
està en contemplativa.
No li cal.
Doncs no l'he vist encara, però tampoc he vist Bohemian Rhapsody, ni Ha nacido una estrella, de les que ja van nominades, pues la veritat, he vist Black Panther, perquè fa molt temps que està estrenada, però
m'he de ficar
al dia.
Doncs has de posar les piles.
Sí, saps quina vull veure jo? El quina? Vicio del poder.
Pues molt bé, jo espero que li donin l'Oscar ja al Christian Bale, per favor.
Bueno.
Ja farem porra en el seu moment. Sí. Alguna nominació que t'hagi sobtat? Has dit que era una mica... Bueno, que no t'havien emocionat gaire les nominacions,
no,
però...
No, però celebro que, bueno, pues Lady Gaga, tot i que ja me cau malament, que està tot arreu, rep dos nominacions, a millor actriu i a millor cançó.
Com a millor actriu?
Sí, està nominada a millor actriu.
Està bé, millor actriu o actriu revelació?
No, millor actriu.
Millor actriu,
Sí. Però jo ho trobo això ja intrusisme, una mica.
Bueno, ves,
bueno, és artista,
si la dona és versàtil, pues venga.
És cantant, bàsicament.
Bueno, i versàtil, fa de tot, és artista polivalent.
Bueno, jo estava mirant aquí mejor pel·lícula d'animació, jo crec que se l'endurà Los Increíbles 2, eh?
Bueno.
Pues no et sé dir.
Tampoc?
No et sé dir.
Bueno.
És que Isla de Perros està molt bé, i la de Spider-Man, jo us dic,
és sí, un salt qualitatiu, creatiu, molt a tu, és veritat.
Molt heavy, també, eh?
Bueno, vale, no en traiem l'aigua clara, no, avui, d'això...
Farem porra.
Farem porra en el seu moment. He de dir que hi ha, presència espanyola, un curtmetratge.
Sí, és cert.
Madre.
Es diu Madre.
De Rodrigo Sorogoyen, eh? A veure sí, si aquí...
Que també està nominadíssim als Goya, no?, per la del Reino.
Mm-hmm. Sí. És veritat, la setmana que veurem de fer porra dels Goya,
claro,
ja.
Claro.
Vaja, venga, porres.
Vinga, parlem de les estrenes d'aquesta setmana. He aprofitat la música de El Blues de Beale Street, que el títol original és If Beale Street Could Talk, no? Si Beale Street pudiera hablar, però aquí, pues bueno, fa la traducció, El Blues de Beale Street, pues vale. Està basada en la novel·la homònima del James Baldwin i explica com la Tish, una dona de Harlem embarassada i recentment promesa, ha de lluitar contra el rellotge per demostrar la innocència de la seva parella i el pare del seu fill, vamos, el fill que du a dintre. Després tindrem també The Old Man and the Gun. Aquesta han optat per no traduir el títol, vale? Està protagonitzada per Robert Redford i Sissy Spacek, i dirigida pel David Lowery, que és el que va fer a Ghost Story l'any 2017. I bé, és una mena de Bonnie and Clyde, però en plan octogenari. Explica una història real, la del Forrest Tucker, que va ser un lladre de bancs que va passar la major part de la seva vida a la presó, i l'altra meitat intentant fugir-ne. De fet, es va arribar a escapar fins a 18 vegades de la presó i va cometre el seu últim atracament l'any 2000, quan ja tenia 80 anys. Mm. És tendreta. No us espereu allò una pel·li trepidant, eh?
No.
Octogenaris, remarco la paraula, eh? Perquè és...
Pues, bueno, no, però és una història real, un atracament amb 80 anys té mèrit, eh?
Home, claro, perquè el tio sedueix amb la mirada, amb les paraules, amb una correcció total, i, clar, la gent li dona els diners. Jo, una persona tan amable, me demana 1.000 euros i jo també li dono.
Sí, home.
És broma, és broma.
Ve Robert Redford i demana 1.000 euros igual.
Bueno, això té dues lectures. Primer, senyal que els tens.
Sí, sí.
Ara, que si no els tens...
Ves? Després tindrem també Família a l'Instante, que és una comèdia familiar sobre el tema de l'adopció, amb el Mark Wahlberg i la Rose Byrne.
Aquesta és la meva de la setmana?
Sí, sí. A veure, sí. És normalitat, eh? Tampoc és allò, me parto. No, no, normal. Es va sobre que aquesta parella en la ficció pues, està plena d'emoció i alegria per convertir-se en els pares de tres nens que són germans, no? Una és una adolescent molt malcarada, un nen preadolescent amb poques llums, la veritat, i que no fa una altra cosa que caure al tràiler. Caure i cops, pobre nen. I la nena més petita que s'enràbia constantment i tira coses, no? Bueno, és una successió de gags i de moments graciosos que fan una mica de pegament que donarà cohesió a una trama que jo crec que únicament es sosté per les interpretacions dels actors, la veritat.
I aquesta música?
Això forma part de la banda sonora de Rocky 2 i és una adaptació del tema del típic tema main theme de Rocky Balboa. I és per explicar-vos que estrenen Creed 2, la llegenda de Rocky, no? És la segona part de la saga de Creed, protagonitzada pel fill del que es va batre amb Rocky, no?
A veure, un moment, què és Creed?
Ai, Creed.
Espera, un moment, o sigui, jo Rocky arribo.
L'home aquell de color que es pegava amb el Rocky.
En quina pel·lícula es pegava?
A Rocky.
A la 1.
Sí, el contrincant de Rocky va tenir un fill.
I Creed 2 ja és la segona d'una saga?
Adonis Creed, sí.
Ah, o sigueu la 1 ja?
Sí. Bueno,
i de què anava la 1?
La primera saga, pues això, de que Rocky Balboa entrenava a Adonis Creed, que era el fill de Creed gran, que era amb el que va pelear ell, i la van estrenar en 2015. I, és més, us diré que li va valer el Globus d'Or a Sylvester Stallone com a actor secundari. Atenció,
o sigui, a veure, un moment. El Balboa, o sigui, el Rocky entrenava el fill de l'altre.
Del contrincant.
Ah, vale.
Sí.
A la 1 i a la 2?
Pues a la 2, ara t'ho explico, que vas per davant. En aquesta ocasió, Adonis Creed, que és el fill del Creed que es pegava amb Stallone, doncs es debat entre les obligacions personals i un desafiament que li fan, no? A combatre contra el fill del lluitador que va matar el seu pare sobre el ring. Chanan, que era interpretat pel Dolph Lundgren, que també surt en aquesta pel·lícula.
Va morir?
Sí.
Allò és Rocky 4, no? O 5, o no sé quina és.
Sí. 4, em penso que és. Uh-huh. No 5, no 4, em penso. Sí. I bé, aquestes són les estrenes americanes de la setmana. Podem seguir?
La saga de Creed...
Espera un moment. Sí. Podem seguir. Vols dir que podem seguir perquè no t'interessa en absolut Creed 2? O...
No, a mi m'agrada Creed. M'agrada Rocky 1, m'agrada Rocky 3...
Però saps per què es va fer?
M'agrada Creed.
Però saps per què es va fer Creed?
No, per què es va fer Creed?
Pues, home, pues, perquè volien tornar a posar l'Estalone a fer Rocky 6, però ja van dir, ui, ja no. Hi ha manera de maquejar-lo. No, ja no. Pues, però... ens inventem una altra trama.
Ei, però va fer bon paper.
Sí?
Ara li donen unes pistoletes i li fan fer allò de els mercenaris.
Els mercenaris.
Sí.
Bueno, ja fa anys.
Sí.
Molt tremendo, els mercenaris.
Però escolta, mira, alhora em van sortir un altre que es deia Red, que la fa Bruce Willis i companyia, i el John Malkovich, i Los Mercenarios, i no et sabria de quina m'agrada més de les dues, eh?
Home, Los Mercenarios és pitjor.
Ah, però això, a mi m'agrada més Red, eh?
Sí, almenys té una mica més de guió.
El Bruce Willis sempre m'ha agradat més,
eh? I surt la Helen Mirren.
Bueno, per això no, a mi el Bruce Willis i el Malkovich m'agraden molt,
És que no surt ni una dona, bueno, surten dones víctimes, tot allí a Mercenarios, és que no fa per mi.
Vale.
No fa per mi.
Per nosaltres tampoc.
Reivindico, pues, ara el cine europeu, amb Bendita Locura, una comèdia romàntica italiana amb un rerefons basat en la religió. El Guglielmo és un home de pulcra fe cristiana, propietari d'una tenda d'articles religiosos i d'alta moda per a bisbes i cardenals. Això, pues, me va fer molta gràcia.
Alta moda.
Me'n vaig recordar de la passarel·la famosa de la pel·lícula Roma de Fellini. La de Fellini, no la del Cuarón. Roma. Si no l'heu vist, ja esteu tardant.
Millor de Fellini, ja us ho dic.
Doncs bé, llavors, bueno, la Lídia, que és la seva devota consort des de fa un quart de segle, decideix abandonar-lo el dia de l'aniversari de les seves noces de plata. I bueno, el que li sap més greu al senyor Guglielmo és que l'abandona per una dona, que és la dependenta de la botiga que ell té, no? Llavors, bueno, ha de buscar una nova dependenta i en aquesta nova situació, doncs, arriba la Luna, que és una noia de barri baix, una mica descarada, així, perturbadora, no? I amb tan bona voluntat com poca traça, la veritat. Llavors ella, bueno, pues, sabem la situació del Guglielmo, doncs l'apunta a Tinder i amb un pla en plan soltero en apuros, no?
A veure, una mica què és apurat. Tinder?
Pues Tinder és una xarxa social per trobar relacions esporàdiques.
Ah, expliqueu, perquè no, a millor la gent que ens escolta no sap què és.
Xarxa social de buscar parejita.
L'apunta a Tinder.
Sí, i llavors, bueno, així ell descobreix pues, el món de les cites a cegues i una mica com viuen les dones d'avui en dia, que està bé una mica traçat, no?
Bueno, les que estan apuntades aquí.
De casat,
Les que estan apuntades aquí.
Vale, vale, pues les que estan apuntades aquí, de la seva edat, més o menys. No. L'estrena per la que jo aposto aquesta setmana és La casa de Jack. Vale, és una pel·lícula que ens arriba des de Dinamarca. El títol original, tornem amb el títol original, es diu The House That Jack Built, la casa que Jack construyó. Però aquí l'han traduït com La casa de Jack. Pues mira.
Bueno, però que, veus, aquest títol encara...
No, no, perquè La casa que Jack construyó no és una casa. M'entens? És una vida. Ara us l'explico. Ah. Vale? L'estrena aquesta és de la signe Lars von Trier, que no m'agrada gens com a director. Però bueno, tinc el cor partit.
Segur que és llarga, ja t'ho dic.
2 hores 38 o així.
És que clar, aquest home no sap fer pel·lícules curtes.
Massa. Bueno, el que t'agradarà a tu és la temàtica, Ricard, perquè va sobre un psicòpata i és un...
A mi m'agradarà, dius?
Pues és ironia, el que dic és ironia. Doncs com us deia, tinc el cor partit amb aquesta estrena, perquè està protagonitzada per Matt Dillon, que m'encanta. La veritat. I més quan en un festival de Cannes me sembla que una fan va saltar la reixa de seguretat
i van
abraçar-lo i li van fer un placatge els segurates a la noia i el tio van allí a defensar-la, els van fer una abraçada i ei, tal, mira, dos besitos, que majo.
Perfecte,
que
deixa'm ser dolent. Si hagués sigut un noi i no s'hagués ni girat.
I tant.
Mira.
Matt Dillon és un encant de persona. Bueno.
Però Matt Dillon serà suficient perquè tu vagis a veure una pel·lícula de Lars von Trier?
Sí.
Sí.
Caram. Sí, Matt Dillon sortia Algo pasa con Mary, eh?
Sí.
És l'investigador pertorbat.
Sí, correcte.
Que n'entendres,
Matt Dillon i Uma Thurman.
Uma Thurman sortia també?
No, surt a La casa de Jack.
Ah, sí, Uma Thurman, sí. Doncs bé, el Matt Dillon interpreta a un psicòpata desenfrenat, com deia. La trama se situa als anys 70 als Estats Units i, bueno, la càmera, fent gala d'aquest estil Dogma 95 que caracteritza el director, doncs segueix el brillant Jack durant un període de 12 anys, descobrint així als espectadors els assassinats que va perpetrant i que marcaran la seva evolució com a assassí en sèrie. I així descobrim en el personatge a un psicòpata que considera que cadascun dels seus homicidis és una obra d'art en si mateix. Jo crec que això està una mica així agafat amb pinces de la novel·la de Tomàs de Quincy, L'assassinato com una de les belles artes, pues pam.
Quin en surt? Avisa'm quan les cançons comencin d'una manera estranya, perquè quasi caig de la finestra de la cadira, dic.
Són els efectes, te feia efectes cinematogràfics. Això és la primera cançó de la banda sonora de Frozen.
Ah, que sí, això anava a dir, són els que serren el gel.
Sí, correcte. I és que la propera pel·lícula es diu Otzi, el hombre del hielo. Ah. I és una pel·lícula que ens arriba d'Alemanya. Vale? És un film així en plan èpic, basat en un personatge del que s'ha fet molta mitologia, la veritat. Fa uns anys es va trobar amb un home congelat als Alps. Vale? Era un home neandertal, així, en plan prehistòric, no? No es tracta d'una pel·lícula històrica, ni ho pretén, eh? És ficció basada en aquest cos de l'home prehistòric que es va trobar. Vale? L'home va ser batejat com Otzi per la zona on es va trobar el cos congelat i, bueno, es creu que va viure fa 5.300 anys i aquí explica la història d'un senyor que es diu Kelab, que forma part d'un clan neolític ven un altre poblat del neolític i ataca el seu poblat, ho deixen tot fet un cristo, allí tot en flames i tal, i només se salva un bebè. Llavors el Kelab, aquest protagonista, doncs se'n va amb una travessia pels Alps a buscar venjança i s'emporta el bebè.
Però a veure, això és un documental?
No.
Ah.
És una pel·lícula sobre l'hombre del hielo, Otzi.
5.300 anys, i m'ha apuntat la Laura entre parèntesis, 100 amunt, 100 avall.
Sí, perquè no se sap molt bé. Pots fer el carboni 14, però, surt el que surt. Doncs bé, d'això va la pel·lícula. Sembla bastant bona, la veritat, i té bones crítiques. Tindrem una pel·lícula russa, Doblatov, que s'havia d'estrenar fa un parell de mesos, però bueno, l'han retrasat fins ara. Us la vaig explicar en el seu moment. Va sobre l'escriptor aquest, el Doblatov, que va lluitar per conservar el seu talent en lloc de vendre's a la maquinària d'estat que malbaratava els seus artistes i autors en propaganda a favor del règim comunista. Vale? Què més tindrem? Tindrem dos pel·lículetes d'animació. Vale.
A mi el que m'agradaria que m'expliquessis és el teu procés...
Creatiu
i mental quan t'asseus davant de l'ordinador, montes el guió i assignes les cançons a la pauta.
Home, doncs vaig pensar, El hombre del hielo, Frozen, doncs vinga, i la vaig ficar. I ara aquesta, doncs, penso, animació, aventures, nens, Brave de Pixar, també, això és la banda sonora. I aquest és el meu procés, no té massa complicació. imatges mentals.
Va, tens un minut, menys.
Doncs pues vinga, Les aventures del pequeño Colón és una pel·lícula d'animació que
Mònica
ens arriba
prepara la,
des del
la prova.
Brasil. I, bueno, és animació clàssica i hi ha un jove Cristóbal Colón que juntament amb els seus amiguets, el Leo da Vinci i la Mona Lisa, doncs seguiran la pista d'un antic mapa on apareix una illa llegendària on, en teoria, hi ha un tresor en aquella illa. I, bueno, es disposaran a solcar els mars, trobant perills i inclús alguns enemics en una gran aventura.
Saps que jo he vist aquest cap de setmana una pel·li d'aquesta gent?
De quina gent?
Del Leo i la Lisa.
Ah, sí?
Sí, n'he vist una altra.
Ah,
sí? Sí, sí, sí.
No tenia constància.
Plataforma Filmin.
Ah,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí. Mira, que ara que ho has dit, dic, aquest cap de setmana la vaig trobar i la vaig veure.
Doncs pues mira, aquesta setmana ha sortit, ara que dius lo de Filmin, ha sortit la de Comandante Arian. Si no la vau poder veure perquè no la van estrenar a la vostra ciutat, doncs pues la podeu veure a través de Filmin.
De Alba Sotorra.
Correcte, sí, sí. Jo tinc moltes ganes, no la vaig poder veure, no em va donar temps, i la veuré pues, quan pugui, la veritat.
Vinga, 10, 9, Venga, 8...
L'última estrena, El viento entre las cañas, ara que se'ns acosta ja ara al febrer l'ànima, pues, vinga, han ficat una animació francesa, no? I bueno, pues, agafen diferents curtmetratges animats amb diferents tècniques que explicaran contes i faules al voltant del tema de la llibertat. Entre aquests podrem veure la història de la Liette, una nena de 8 anys que viu en un país on el rei ha prohibit la música, i bueno, amb un trobador de l'Orient a qui han confiscat els seus instruments, doncs resisteixen juntament amb la resta d'habitants que en secret han tallat una flauta de canya silvestre. I bueno, així guiaran el poble cap a la llibertat i desfer-se de la tirania monàrquica. Consti aquí que està signat per la República Francesa, eh? No. Els agrada això de enderrocar reis.
Tenen cert historial.
Sí.
Doncs apa.
Doncs vinga,
posem
avui
a prova.
He de dir que avui no gaire difícil, eh? No és difícil, però és que l'efemèride em va marcar tant que l'havia de posar.
És que passa que quan dius que no és difícil, si jo no l'encerto, quedo fatal.
Però l'ha d'encertar la Laura, tu tranquil.
El exorcista. Banda sonora de Michael Field.
El que ha trigat bueno, menys d'un segon, no?
Jo crec que encara s'ha frenat.
Sí, sí, he deixat unes notes allà.
És l'exorcista,
però
això?
Sí.
Jo
sí,
la cançó sí, però la banda sonora no.
Banda sonora de l'exorcista, Michael Field, que ell inicialment no li va fer gaire gràcia, no, que agafessin per la seva cançó per la pel·lícula, però escolta, amb el Tubular Bells, déu-n'hi-do, Michael Field, eh? Sí.
És el Tubular Bells 2, de fet.
Mm. Sí, sí, sí. Doncs vosaltres
per
direu...
Per què avui?
Per què avui? Doncs perquè jo aquesta setmana, que estic molt atenta a tot el que surti de cine, per poder proposar-li coses a la Laura, vaig veure que ha fet anys Linda Blair, la nena de l'exorcista.
Ah, sí? Sí? Jo pensava que la llegenda urbana conta que era morta, sí, en un psiquiàtric o algo així.
No, és viva, és viva, és viva. I atenció, bé, quan va fer la pel·lícula, l'any 73, en tenia, quants diríeu?
Pues, cinc. No, com cinc, no?
No sé, és que no l'he vist jo, la pel·lícula, home.
Ma, Ricard, pues quatre? En tenia 10 o 11. Ah.
Tenia 14.
14 ja, ostres, pues era com a diminuta.
I aquest 2019 n'ha fet 60, Linda Blair. La nena de l'exorcista té 60 anys ja, senyors i senyors. Ara vagin fent números.
No te'n riguis de mi.
Recordo Linda Blair que sortia també amb unes portades d'uns llibres en plan xungos d'estos sèrie B. No me recordo com se deia...
Atenció, que la van nominar a l'Òscar, a millor actriu de repartiment per l'exorcista i, de fet, va guanyar un Globus d'Or per aquest paper.
Molt bé, molt, molt bé. Des d'aquí felicitem a Linda Blair.
Pues apa, Laura González, ves al cinema, sisplau.
Ai, a veure si puc, a veure. Venga. Si puc.
Apa, bon cap de setmana.
Bona setmana.
I nosaltres ja estem, també.
Ja estem, tanquem la paradeta o...
No l'hagués pogut encertar mai jo.
L'exorcista, home, no, sí, aquest... per no, cultureta no, popular, no, la banda no, sonora, no?
Ni per això, tu, no. No?
Bueno, doncs ara ja ho saps.
Ara sí.
Vinga, bon cap
Gràcies,
de setmana.
Gràcies, igualment. Adéu.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Sabías que Infancia Misionera se adelantó 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño? Lleva 176 años ayudando a los más pequeños.
Gracias a la ayuda de los niños españoles en el año 2018, se han realizado más de 500 proyectos en 39 países. Así se han atendido las necesidades de casi 800.000 niños de todo el mundo.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
El 27 de enero es la jornada de Infancia Misionera. Colabora con los pequeños misioneros para que a ningún niño del mundo le falte lo básico. ¿Te atreves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en omp.es.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. Y 13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ens queden uns segons per arribar a dos quarts de dues. Abans de l'Espai Groc tenim una darrera hora. El jurat popular, que va començar a deliberar ahir dijous al migdia, considera Ismael Rodríguez Clemente culpable d'assassinat dels dos agents rurals a Aspa el gener del 2017. Segons el veredicte fet públic ara mateix, aquest migdia, amb el que el judici queda vist per a sentència, la condemna de l'acusat podria assolir els 51 anys de presó, que és el que demanaven les famílies i l'acusació popular. Així doncs, queda vist per a sentència. El jurat popular el considera culpable de l'assassinat d'aquests dos agents rurals ara fa poc més de dos anys. Ara sí, aquí ja anem directes cap a les dues de la tarda amb l'Espai Groc, amb aquesta tertúlia on et donem tantes possibilitats del món dels espectacles, de l'oci, de la cultura de cara al cap de setmana i a la resta de la setmana, que és aquell on hauríem d'anar regalant agendes a la gent, eh? Perquè donem tantes coses que de vegades se t'obliden perquè no te les anotes. Eh? Estava pensant ara que fa dies que no sortim de la ràdio, que ara recordo aquells anys que fèiem l'Espai Groc a la biblioteca o al Teatre de l'Escorxador o en algun altre lloc, hem de tornar a sortir. En fi, que estem ben acompanyats avui amb la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
També des del Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja, la Marta Salla. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
I ens acompanya avui també el pianista i músic lleidatà Antoni Tolmos. Antoni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Antoni Tolmos, que per cert, bueno, avui és la segona entrevista que l'havíem d'haver fet el darrer mes. La primera me la vaig saltar. Va caure, és veritat que també va caure al mig de Nadal, que també vam fer festa. Però el Toni ens va traure... Bueno, ha tret un disc, el podeu escoltar, eh? El teniu a les xarxes... No a les xarxes socials, als serveis de streaming digitals, però que, a més, té concert aquest cap de setmana. Però vaja, que d'això en parlarem ara tot seguit. Abans, però, anem cap a l'auditori Enric Granados, Puri Terrado, perquè vosaltres teniu demà una proposta familiar, demà dissabte.
Sí, tenim una proposta familiar que es titula Orfeu i Tecles. Uh-huh. Orfeu ja ens rememora una mica quina serà la temàtica, que és la de l'amor, i amb el tema d'Orfeu i Eurídice, però que podria ser tant d'altres històries com, jo què sé, Marc Antoni i Cleopatra, per dir alguna cosa, no? És la història, són històries d'amor que sempre hi ha tragèdia pel mig. Però bé, en aquest cas, doncs acaba bé. És un duo de flauta i piano que interactuen també amb els nanos i que penso que faran passar una estona molt bonica amb música clàssica, però també amb acció personal, no?, de, com a actors dels músics.
És curiós perquè des de temps enllà, a totes les obres, si hi ha amor, sempre hi ha tragèdia.
Sí.
Va junt, això, eh?
Sí.
No, escolta.
Home, això va així als humans, també, no?
Estava pensant, dic, no estaràs, no, damunt de l'escenari?
No, jo no, no.
Fa temps, no, que no...
Sí, ara estem amb un altre història, però ah. ja en parlarem més endavant, ah, ah, vale, que ara vale. Encara s'està collent.
Vale, no t'ho dic perquè, clar...
Però no serà familiar.
Bueno, és igual, però jo és que fa dies que no veig a la Puri de l'escenari. Escolta, en quina hora és això demà?
Això és a les 6:30 de la tarda.
6:30 de la tarda, això és per famílies, per tant, és aquelles activitats especials per anar pares, mares i bueno, anava a dir fills, però potser nebots... fills i amics dels fills, o nets...
Els avis,
sí. Avis i nets, és d'aquestes especials. Què hi ha? Què trobarem sobre l'escenari?
Un piano i una flauta.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Doncs, i oportunitat també, com sempre dic, per visitar la sala de l'auditori. Això demà. I diumenge...
Diumenge tenim un concert, ja saps que fem un cicle de jazz, que és de jazz acústic, per tant el fem a la sala de cambra perquè no s'amplifiquen els instruments, i en aquest cas tenim un dels grans del jazz, que és l'Scott Hamilton. A nivell internacional és una primera figura reconegudíssima, que ell ha absorbit la música de grans mestres del jazz, però també avui és mestre de grans músics.
Pot ser que hagi vingut amb alguna edició del
sí,
jazz tardor?
Sí.
Que em sona ara que el Jovens l'ha presentat aquí,
sí,
aquest nom, Scott Hamilton. Escolta, una incís. La setmana passada vau fer això del piano... a quatre mans,
sí.
el de improvisació,
el
això és que ara no
sortia.
Això, el preparat.
Sí,
què tal?
Home, a veure, a mi em va agradar molt. Ara, hi havia algú doncs que va marxar una mica així espantat, no?
Bueno, vam explicar exactament el que era, o sigui, si un s'esperava un concert de piano clàssic, no era, eh?
No, en absolut. O sigui, tant tocaven el piano amb tecles com amb tecles, però que sonava a percussió, perquè li tapaven els martells, com tocaven per dins de l'instrument, no? Dins de l'instrument tocaven la caixa, amb les cordes, amb imants, uns efectes que jo no hagués dit mai que poguessin produir, la veritat, va ser molt original.
Dic això perquè ho veu fer a la sala
de
cambra també, que és aquesta cambra, aquesta cambra, vull dir, aquesta sala diferent, sí. Especial, que a més després la gent també es va poder acostar a veure els pianos.
Sí. I a més, doncs, això aproxima a l'auditori un perfil de públic diferent al perfil tradicional, no? En fi, aquest cap de setmana passat va ser molt divertit i molt bonic perquè vam tindre tres concerts totalment diferents, però la veritat és que els tres van ser molt, molt interessants. Els Colors del Mar, que ara ho comentàvem amb el Toni Tolmos, que va venir, que era un concert espectacular. Estava tot molt coordinat, la música, la dansa, les veus, l'escenografia... la veritat és que molta gent ens van dir al sortir, no sabíem a lo que veníem, però us agraïm que ens el recomanéssiu, perquè realment ho van disfrutar, i gent que va plorar, també, perquè clar, tocava temàtiques de l'amor, temàtiques dels immigrants, bé, molt interessant.
Escolta, d'aquest músic pianista que tens a la teva esquerra, sí. Què m'has de dir?
Home, el conec des de petitet.
Això anava a dir, quant temps fa que coneixes el Toni?
Bueno, va ser alumne meu a Balaguer. Quants anys devies tenir, en Toni?
Molt petit. Molt petit. Als 12 anys et vaig tenir al conservatori, també.
També.
A 6è de piano, sí.
Això ja, la segona etapa.
Sí, imagina't.
Als 12, per tant, eres més petit, eh?
Sí.
És un músic fet a casa, l'Antoni Tolmos.
Sí, i tant. I ens sentim molt orgullosos, no?
No, ho dic justament per això, perquè per aquí també ha passat gent que després han marxat a viure fora, però que tota la base formativa de música l'han fet a Lleida.
Sí, sí. Ell, després vas continuar al Liceu a Barcelona, perquè el conservatori nostre no és superior, no? Però sí que hi ha tota una escola al Liceu de la qual formen part bastants dels professors que tenim als nostres conservatoris.
El que estem escoltant de fons és una peça d'aquest darrer treball que ens has presentat aquest Nadal, que porta per títol Univers.
Sí.
Que justament aquest tema és el que li posa títol.
Aquest tema és l'Univers, sí.
És un tema que sí, que... Com dirien, ara té flow.
Sí.
Marta, què rius? Té flow o no? escolta, que ara ho dic en sèrio, que tots, a tothom ens faria falta cada dia uns minuts tancar els ulls, asseure't i escoltar un tema així, eh? A tothom ens faria falta, que anem molt accelerats, eh? Escolta, Antoni, d'aquest darrer dia de l'univers, crec que és diferent dels que has presentat amb anterioritat.
Sí, 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 és... no diria força diferent, perquè acabo sent jo mateix, no?, el que ho fa, i arriba un moment que ets molt difícil amagar el teu segell personal, no?
Però fas moltes coses en aquest disc.
Sí, aquí, ara precisament en aquest tema estem sentint el piano, que fins aquí diríem, bueno, és normal, no?, perquè ets pianista, però és un disc on jo he gravat, a part de sentir arranjaments de fons, de cordes clàssiques, he gravat guitarres també, doncs jo sé, estic un apassionat sempre de la guitarra, m'ha agradat tocar-la sempre, però no havia tingut la... potser l'atreviment de voler fer un disc on jo també tocava la guitarra, i en aquest disc també l'he fet, i he gravat instruments de percussió, doncs, bueno, un disc diferent als que estic fent darrerament més de piano sol, no?
Hem de dir que aquest disc el podem escoltar, per exemple, a l'Spotify, amb les xarxes socials, a les plataformes digitals de streaming.
Exacte, Spotify, a Apple Music, a YouTube també hi és, a més, els videoclips promocionals del disc.
I si no sabeu com arribar-hi, és fàcil, a www.antonitolmos.com, i des d'allí, a part de conèixer la biografia i tot el que ha fet fins ara l'Antoni, també teniu els enllaços, les sortides cap a les plataformes digitals. He de dir que si algú vol el format físic, que això en parlàvem abans, algú diu, és que jo avui encara sóc de CD, encara en queda algun.
Sí.
Encara en queda algun a Casa Guarro.
Aquí a Lleida, sí, perquè vam fer una tirada molt, molt curta, perquè la primera intenció era no fer format físic, i però potser els vols de les festes de Nadal, doncs és aquell moment que tothom potser tira més...
Home, és un bon regal també, no?
Sí, sobretot ens va passar això, i vam decidir-ho una setmana abans de fer una tirada molt curta, i estar aquí a Lleida, a la Casa Guarro, sí.
Antoni, demà estàs de concert a les 9 al Teatre Ateneu de Tàrrega, però no per presentar aquest disc, que és el darrer, l'Univers, sinó l'Energy. L'Energy que té un parell d'anys, any i mig.
Sí, no, se va cap als 3 ja. Sí,
escolta,
sí.
Digue'm un tema de l'Energy que diguis, aquest no es l'heu de perdre.
Doncs el primer. Sí,
Like a Bird?
Like a Bird, sí. Sí, 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 és el que faré demà, sí.
Aquí sí que és un solo ante peligro, no?
Aquí sol, sí.
Estàs tu sol a l'escenari, piano i tu, eh?
No t'has plantejat de cantar, també?
No.
No
em deixen.
Però em dedica, l'Antoni Tolmos també es dedica al món de la docència.
Sí, sí, sí. Parlar molt, això sí. Parlar,
però,
parlar
espera, molt. I encara té una altra faceta, l'Antoni Tolmos. Bueno, que jo conegui, eh? La d'organitzar o estar dins de l'organització de grans certàmens de trobades de músics, eh? Com és la trobada aquesta del sí, Bruce Springsteen.
El No Surrender Festival.
El No Surrender.
Sí, sí. Jo, al final de tot, penso que la música ens dona aquesta oportunitat, no?, de més enllà de que puguis ser més d'un estil o d'un altre, si la música és comunicar, doncs ha de ser una excusa perfecta, no?, per incloure-la a qualsevol tipus d'esdeveniment.
Escolta, explica'm, demà vas a presentar, fer el concert del disc aquest de l'Energy, suposo que algun altre tema també caurà, eh?
Ahir, precisament, m'ho van dir, tocaràs un altre tema. En principi, els concerts que
faig... ja el tens preparadíssim.
Sí, sí, he estat molt, molt preparat, sí, sí, sí. I, de fet, el disc... A mi m'agrada entendre el disc com una unitat, com una cosa que comença el primer minut i acaba el minut 50, és tota una història. Tot i que avui dia anem una mica en contra de tot això, perquè la gent escolta una cançó, un tros d'una cançó i ja està.
Dimecres a l'Espai de Noves Tecnologies, a l'Infocopellera, que hi ha el Jaume Sitja i el David Casero, els dos, juntament amb mi, grans amants de la música, i jo els hi dedic. Hem perdut, jo abans recordo, estalviar per anar a comprar un àlbum i escoltar-lo de principi a final.
Clar.
I els àlbums, entenc que l'artista els muntava d'una manera concreta i no a l'atzar.
Totalment.
Avui en dia s'ha perdut.
Bueno, s'està perdent el fet d'escoltar-los.
Sí, sí, sí.
De moment... I
o sigui, ara perquè, són singles, això,
exacte,
ja.
Exacte, molts artistes ja no treuen un LP, sinó que treuen una cançó, i al cap de 4 mesos en treuen una altra, no? I inclús, si ens fixem amb les xarxes, Instagram, que és potser una de les xarxes més actives, a nivell de vídeos et deixa penjar només un minut.
Sí, sí, sí.
O sigui que si tu tens un videoclip, com per exemple el cas del nou disc, no? Que és un videoclip que es diu Cosmos, que dura 6 minuts, doncs per la versió Instagram n'hem de fer un minut.
Un minut.
Amb la qual has de fer aquell tall que més o menys t'agradi el que has d'ensenyar.
Sí, per vaja, que et deixes a mitges a la gent.
Sí, 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 però estem amb això, no? I després qui vol pues ja s'adreça a la xarxa i el veu sencer, però anem una mica en contra del gaudir les coses amb temps, no? Anem...
Saps qui... que jo conegui, és una oient de l'Energy, d'aquest disc, d'Antoni Tolmos, l'Antònia Capdevila. Clar, és que l'Antònia m'explica coses i després pretén que jo no les expliqui.
No, és veritat, el disc el teníem a la biblioteca. Veus? I bueno, m'agrada agafar els discs, sobretot, que tenim de l'apartat aquest de tot de Lleida, me'ls vaig agafant, i els escolto normalment al cotxe, perquè és allò que on tinc el CD... Sí. Per posar el disc.
Bueno, és el que s'ha de fer, l'Antònia llegeix i escolta tot el que hi ha a la biblioteca per poder-ho recomanar.
Bueno,
tot el que pot.
Sí que és veritat que de tot el que surt d'aquí de Lleida intento, si més no, estar al dia. Clar. I, per exemple, aquest disc me'l vaig emportar, me'l vaig posar al cotxe i, bueno, és veritat, l'he gaudit.
Però s'ha d'escoltar de principi a final.
Sí, sí, en viatges llargs.
I que no sigui de nit.
Això sí.
Almenys si condueixes.
No, i reconec que jo, que tinc aquesta tendència a anar una mica accelerada, l'escoltar aquesta música, que bueno, realment em feia sentir molt bé, i quan em arriba li he comentat al Toni que l'he gaudit molt.
L'has comentat, jo ho he escoltat i dic, sí, això ja ho he de dir.
I que és un disc, penso jo, que quan estàs treballant, que puguis estar fent, que estàs fent algun treball més de tipus intel·lectual, jo segons quina música no la puc posar, però per exemple aquesta música sí que és una música que m'acompanya.
Mm-hmm. I bé. Sí, sí. Com va néixer l'Energy?
Com?
Com va néixer?
Com va néixer? No hi ha un dia allò que dius, mira, demà al matí faré l'Energy, no? No hi ha... No és
o com... quin és el fil conductor?
Sí, jo des de fa l'Energy i l'anterior disc, que era el 19 Piano Album, potser vaig encetar, dintre de les gravacions que he fet, una etapa una mica més intimista i de centrar més l'atenció no tant en l'intèrpret, sinó en el públic, no? Perquè normalment els intèrprets, abans ho comentàvem, no? Quan estudiem un instrument estem molt acostumats a estudiar per poder tu mostrar unes habilitats tècniques en un escenari, que els dits vagin molt de pressa perquè la gent aplaudeixi molt a tu, no? I jo, si això ho havia d'haver fet, ja ho havia fet en altres discos, i ara m'apeteixia fer una línia on precisament el que dèiem ara amb l'Antònia, no? Centrar més l'atenció en la persona que t'està escoltant i que gaudeixi ella, no? No tant el que pensi que ho estàs fent molt bé tu, sinó que s'està sentint molt bé ella escoltant-ho, no? I això ha fet aquest registre d'aquests dos discos, no?
És un bon matís.
I l'Energy, doncs... precisament parla d'això d'energia, no? I l'energia que es crea, doncs, quan estàs en un auditori fent un concert en directe, aquella energia, aquells moments, aquells silencis tan magnífics, doncs són energia pura, no? I jo vaig a buscar això.
Tema porta per títol potser un dels grans anhels de la humanitat, eh? El poder volar i escapar-te com un ocell, eh?
Sí.
Like a bird.
Sí, 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 sí.
Jo dic, perquè al final, no sé si desitgem el que no tenim, però sempre ha sigut objecte de la literatura, de les pel·lícules, poder volar. Però poder volar sense haver d'agafar avions i coses, no? Jo, escolta, sí, sí, vull volar. Molt bé, doncs demà, l'Antoni Tolmos el trobeu sobre l'escenari al Teatre Ateneu de Tàrrega, que Tàrrega està no re amb cotxe, per si la gent que ens escolteu des de Lleida ens presentarà aquest Energy, que el farà de cap a peus. I sempre dic el mateix, la música s'ha de viure, i per viure-la doncs s'ha de fer quan l'artista te la ofereix en directe. Gràcies, Antoni.
A vosaltres.
Marta, cap al Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja. És que la Marta em pega bronca i em diu, és que després jo he de dir tantes coses que no em dóna temps a dir res. Doncs vinga, Marta, que tens moltes coses a dir avui.
Play.
Escolta, demà dissabte al Teatre de l'Escorxador, jo tenia mal rastre, pensar que era la Llotja. No, al Teatre de l'Escorxador tenim, sí que és veritat que és una realitat incòmoda i crua, però el metge de Lampedusa.
Molt bé, és una realitat incòmoda i crua, però és una realitat i no li podem girar l'esquena, tampoc. Mm-hmm. El fem a l'Escorxador perquè és un sol intèrpret. El metge de Lampedusa és un espectacle que ja té dies, fa una mica més de 2 anys que es va estrenar al Festival Temporada Alta, va fer temporada al Teatre Lliure i està fent gira la temporada passada i aquesta. El metge de Lampedusa és un monòleg. És un monòleg basat en una autobiografia que es diu Llàgrimes de Sal, que és d'un metge de família de l'illa italiana de Lampedusa. que tots malauradament la coneixem només per haver-la sentit a les notícies de barques, pasteres i persones migrades que hi arriben.
I quan va començar a sortir les notícies? Perquè abans també n'arribaven i ningú sabia on estava.
Exacte, eh? Exacte. Ell ha fet un relat de 30 anys que fa, que acull, rep, cure, atén i consola aquestes persones que arriben a l'illa, i em va escriure un llibre que és Llàgrimes de Sal, i Punt Produccions, juntament amb el Teatre Lliure, en van fer una versió teatral que està interpretada pel Xico Massó, que és una barbaritat a dalt de l'escenari. L'altre dia ens deia el tècnic de la companyia, quan ens passen els horaris de muntatge i així, el nostre tècnic li deia, bueno, no et cal començar tan aviat. Diu, sí, perquè he d'acabar 2 hores abans, perquè l'actor necessita 2 hores de silenci abans de començar l'espectacle per preparar-se, perquè és tan dur, per moltes vegades que hagi interpretat aquest espectacle, és tan dur el relat i és tan dura la història que s'hi ha de posar. Sí, necessita 2 hores de silenci i concentració del de l'escenari.
8:45 demà dissabte al Teatre de l'Escorxador, entrades o directament a les taquilles o a través de la temporada lleida.com. No sé mai si és .com o .cat.
Bueno, la temporada Lleida els tenim tots, sí.
Molt bé, dissabte al Teatre de la Llotja tenim música, Love of Lesbian, i diumenge a la Llotja, comèdia, mira. La gent pot fer el plat doble, dissabte al Metge de Lampedusa i diumenge doncs, a riure una mica, que
exacte,
també és bo.
Exacte, això també està bé. A més tenim, si m'ho permeteu, 2 gamberros de l'escena catalana.
Ara que no ens escolta.
Ara que no ens sent ningú. Del cine i del teatre, que són el Miqui Esparvé i el David Verdaguer, que els coneixeu de pel·lícules, mm-hmm, de tele, de teatre, dirigits pel David Selvas, amb molta més gent, la Laura Conejero, la Mia Esteve, la Paula Jornet, que també està molt bé, la Paula Mali i el Noar Martínez, dirigits pel David Selvas, amb una versió de La importància de ser franc d'Oscar Wilde, que és molt divertida, que és gairebé musical, perquè canten, i que està molt bé per un diumenge a la tarda, també, sí.
La importància de ser franc.
La importància de ser franc d'Oscar Wilde, sí.
Ah, sí, sí. Molt bé, Marta. Escolta, deixa'm, abans d'avançar, perquè és veritat, la setmana vinent no tindrem, fem programació especial de Cope Catalunya i no tindrem l'Espai Groc, a veure si podem avançar també la resta de la setmana, però abans deixem que vagi cap al Caixa Fòrum, Maribel, perquè vosaltres, allò que, veus, al final tot arriba, sembla lluny, 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 tot arriba. Aquest diumenge és el darrer dia per visitar l'exposició de Robert Capa en color, una exposició que ha estat més de 4 mesos al Caixa Fòrum, uh-huh, però que aquest diumenge és el darrer. Per tant, si hi heu d'anar, veiem, el diumenge també us atendran, i també podreu entrar, però si podeu anar-hi avui, millor, que no esperar el darrer dia.
Sí, així és. Per fi, doncs, o per fi, o malauradament, millor dit, doncs, sí, el proper doncs, diumenge, dia 27, clausurem doncs, l'exposició de Robert Capa, una exposició doncs, que ha tingut molt bona acollida per part del públic lleidatà i també de les contrades de Lleida i de fora de Lleida, ja que més de 13.000 persones doncs, han visitat aquesta exposició, i jo sí que vull animar doncs, a través d'aquest doncs, micròfon doncs, a tots els lleidatans que encara doncs, no han visitat aquesta exposició, doncs, de que vinguin al Caixa Fòrum i que la visitin, i que també doncs, aquests 2 dies doncs, tenim per demà dissabte a 6:45 una visita programada per al públic general a 6:45 en català, i el diumenge a 12:00 oferirem la darrera visita comentada per al públic, i però en aquesta ocasió doncs, serà en castellà.
Jo ja sé que també m'agraden molt els números, perquè un pot dir, bueno, més de 13.000 persones, això és molt poc, no sé què. Mira, tenint en compte que el Caixa Fòrum pràcticament no tanque mai, per no dir que pràcticament no tanque mai, menys el dia de Nadal, Sant Esteve i l'1 de gener, crec.
I el 6 de gener, també.
I el 6 de gener.
Sí, sí.
De mitja surt que hi han passat més de 110 persones cada dia.
Sí, sí, així.
Cada
és.
Dia.
Així és,
així si un
és.
Dia hi han anat 50, l'endemà hi han anat 150 per fer
sí,
la mitja.
Sí, sí. Així
tenint
així
en compte que de dilluns, dimarts i dimecres potser són dies en què l'afluència és més baixa, fixeu-vos que a final de setmana doncs, tranquil·lament podíem trobar 250 persones visitant cada dia l'exposició de Robert Capa. Per tant, jo crec que són bones xifres,
són
és un
bones
bon èxit.
Xifres, sí, sí. I a part, doncs, que hem estat i estem doncs, d'enhorabona, no? En el sentit doncs, de que Lleida ha estat la primera ciutat de Catalunya, la qual s'ha pogut doncs, visitar doncs, aquesta exposició. I arrel doncs, d'aquests programes també hem anat comentant doncs, una idea, hem anat percebint que públic doncs, de fora de Catalunya, de la Franja o d'altres ciutats doncs, del territori espanyol doncs, han visitat doncs, aquesta exposició.
Mm-hmm. Molt bé, Maribel. Escolta, vosaltres també demà dissabte tenim aquesta segona oportunitat de veure el concert de música familiar que ja veu oferir dissabte passat, serà demà a les 6 de la tarda, és el Brass.
Sí, així és.
Fes-nos en 5 cèntims una altra vegada.
Sí, què vol dir Brass? Brass és el mot anglès, que en anglès vol dir doncs, coure o llautó, i fa referència doncs, a tots aquests instruments doncs, de metall i de vent. No? Llavors, l'espectacle que oferim doncs, demà per al públic familiar a Caixa Fòrum Lleida, us asseguro que és un espectacle molt divertit, molt carismàtic i molt diferent. Un quintet doncs, de vent, dues trompetes, una trompa, un trombó i una tuba irrompeixen doncs, a l'escenari doncs, de Caixa Fòrum Lleida, tot interpretant doncs, peces d'un repertori molt variat, des de Strauss, Bach, Stravinsky, Nino Rota i també doncs, Manuel Falla. Serà doncs, la formació doncs, Spanish Brass, l'encarregada doncs, de portar aquest espectacle Brass a l'escenari doncs, de Caixa Fòrum Lleida. I recordar que és un espectacle, com tu molt bé anunciaves, és un espectacle adreçat doncs, al públic familiar, concretament als nens i nenes a partir de 5 anys, de 5 anys en endavant, i que tindran la possibilitat tots els assistents a aquest concert doncs, de tenir doncs, un material doncs, didàctic per entendre, per entrar més de cap a l'essència doncs, del concert, i després, a l'acabar doncs, el concert tindran l'oportunitat d'intercanviar doncs, impressions. El públic assistent tindrà l'oportunitat d'intercanviar doncs, impressions amb aquesta formació.
Anuncieu la llum al món, sou blanquíssim jasament.
Les que escoltem són les tornaveus que estaran a la darrera cita de les audicions íntimes, que tindrà lloc el dimarts a les 7 de la tarda al Caixa Fòrum. Ja sabem que és aquest espai on es convida artistes, Maribel, i se'ls acaba de conèixer. No només la vessant artística, per entendre'ns, sinó també la vessant personal.
Sí, aquella vessant doncs, més personal i més intimista, i gràcies doncs, a la presència i a l'assistència doncs, d'un conductor i un presentador doncs, d'excepció com és Xavier Chavarría. Xavier Chavarría és periodista i musicòleg, té una llarga trajectòria i una llarga experiència en el camp doncs, de la música, i aquest dimarts doncs, concretament doncs, ens porta doncs, a Tornaveus, un grup format per 4 veus femenines i una masculina, que ens interpretaran doncs, un seguit de polifonies doncs, tradicionals, de temes religiosos o també doncs, de temes aquells més picants o d'alguna manera doncs, que fan referència doncs, a la vida quotidiana, no? Mm-hmm. Cançons doncs, de la Catalunya i de la Catalunya Nord, com no.
Molt bé. Maribel, una pinzellada, dimecres de la setmana vinent, evidentment dimecres a 11:15 del matí segueixen les matinals de cine amb la pel·lícula L'Insulto.
Sí,
ja sabeu que podeu anar al Caixa Fòrum, comprar allí mateix les entrades i viure aquesta experiència d'anar al cine en un matí. Mm-hmm. Jo sempre l'he trobat molt curiosa.
Sí, en aquesta ocasió doncs, presentem doncs, un drama que serà presentat, valgui la redundància, doncs, per Marcelí Borrell, el qual ens presentarà doncs, aquesta producció, i a l'acabar doncs, hi haurà doncs, un col·loqui en el qual intervindran totes les persones que han assistit en aquesta, uh-huh, en aquesta projecció.
Molt bé, gràcies, Maribel. A la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila, dilluns teniu l'activitat dels 10 de Josep Vallverdú.
Sí, mira, comencem, penso que amb un nivell molt alt, a les sessions dels 10D, que són aquestes...
A quina hora ho feu, això?
A les 6:30 de la tarda.
6:45 de la tarda.
En aquesta ocasió la farem a la sala d'actes, perquè pensem que segurament en Josep Vallverdú atraurà més públic del que tenim habitualment, perquè són, de fet, són unes tertúlies de petit format, que les tenim pensades perquè la periodista Anna Sáez amb l'escriptor estableixen un diàleg no sols de l'obra de l'escriptor, sinó també de totes aquelles lectures que l'han format com a escriptor i com a lector. Pensem que en aquest cas segurament l'espai que tenim habitualment seria insuficient i per això ho farem a la sala d'actes.
Molt bé. I recordem que segueix oberta, evidentment, l'exposició fotogràfica de...
Imágenes y memoria de Mannhausen.
I que hi ha pendent una visita guiada en la que encara et queda...
És l'única visita guiada on queda encara alguna plaça lliure.
Que serà el 2 de febrer.
Que és el 2 de febrer a les 12 del migdia, el dissabte a les 12, i les persones que es vulguin inscriure han d'enviar un correu a dretscivils@paeria.es. Ho trobaran, si no, també a la pàgina web de la biblioteca. Queden poques places i totes les altres visites guiades ja estan totes plenes.
dretscivils@paeria.es, i això és per dissabte vinent, no per demà, per l'altre, a les 12 del migdia. Escolta, també l'altra setmana, el dimarts 5 de febrer, inaugureu una nova exposició.
Sí, inaugurem una exposició que es diu Ulisses Cecilú, una odissea moderna. És una mica la línia del que comentava la Marta de l'obra que hi haurà aquest dissabte al Teatre de l'Escorxador. És sobre el tema de les migracions i és una exposició que és el fruit del treball d'una campanya feta a les escoles per parlar amb els nens de, pues això, de la condició humana i a través de la cultura clàssica i establint un paral·lelisme entre el viatge de Ulisses per tornar a Ítaca i el viatge dels immigrants i refugiats per arribar a Europa.
I poc se'n parla encara.
Està organitzat per Càritas Diocesana i bé, pensem que és una nova ocasió per tornar a reflexionar sobre aquest tema que mai és poc.
I tant que sí. Doncs ja ho veieu, moltíssimes propostes de cara al cap de setmana, de cara a la resta de la setmana des de l'Espai Groc, com sempre, amb la Maribel Tost, amb l'Antònia Capdevila, amb la Puri Terrado, amb la Marta Salla i avui també amb l'Antoni Tolmos. Escolteu, gràcies i que tingueu bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies. Gràcies.
Arribem a les senyals que ens diuen que són les dues. Recorda que s'ha declarat ja culpable d'assassinat a Ismael Rodríguez per aquest doble crim dels agents rurals d'ASPA. Nosaltres arribem a les dues. Escolta, que acabis de passar un bon divendres. Aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar, i després passa rapidíssim. Aprofita les moltes opcions que us hem donat. I dilluns hi tornem, a les 12:20.